Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit de nou. Els partits independentistes busquen una estratègia unitària per a la investidura. El Congrés dels Diputats Esquerra, en les últimes hores amb diferents missatges, ha emplaçat JxCat a una reunió per consensuar una unitat d'acció, diu, de cara a aquest moment en què Pedro Sánchez se sotmetrà al Congrés a un debat per ser elegit president del govern espanyol. D'altra banda, el sí a la independència se situa en el 41,9%, la dada més baixa des de fa 2 anys. El no, en canvi, puja fins al 48,8. Són aquestes algunes dades d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, feta pública avui i elaborada amb 1.500 entrevistes abans de la sentència del procés. El govern català, a més, inclourà una rebaixa del 30% en les taxes universitàries als pressupostos. Pere Aragonès, vicepresident de l'executiu, ha assegurat que aquesta reducció de taxes és una mesura exigida repetidament per estudiants i rectors. Hem sabut, a més, avui que s'ha ajornat l'informe PISA sobre lectura a Espanya per anomalies, segons es diu, en les respostes. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, investiga per què alguns estudiants van respondre, per exemple, més de 20 preguntes en 25 segons i amb un mateix patró dient o totes sí o totes no. En plana cultural, un nom propi, el de José Luis Perales, el cantautor de Conca, s'acomiada dels escenaris, segons hem sabut ara mateix, amb una gira al 2020. L'oficina que representa el músic diu que el cantautor de parla hispana més cantat, més interpretat, més traduït del planeta deixa la seva activitat ordinària. Després de la propera publicació de Mirándote a los ojos, Perales farà públics 3 discos que recullen 35 cançons de tot el seu repertori. I se celebra aquest diumenge la Jornada Mundial dels Pobres amb el lema "L'esperança dels pobres no es veurà defraudada". Hi haurà activitats en alguns llocs de Catalunya i al Vaticà. El Papa Francesc presidirà l'Eucaristia el mateix diumenge al matí amb la presència de desenes de persones sense llar. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante. 1, 2, 3, 4!
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, amb un repàs de les notícies més destacades d'aquesta setmana. Al Sabies què us explicarem curiositats dels eriçons. la Galeria dels Experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. A l'entrevista avui hem convidat la Maria García, portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Tindrem un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Blanca Aranyó, Francina Ballester i Jordi Gispert, i el control tècnic, Toni Huguet. Comencem repàs de notícies. Al Centre de Reproducció de Tortugues, l'últim reducte de conservació a l'Albera de l'Empordà. Un total de 216 tortugues mediterrànies han estat alliberades al paratge natural de l'Albera, a l'Alt Empordà, Girona, amb l'objectiu de reforçar la població d'aquesta espècie. Aquest indret acull l'últim reducte de població salvatge d'aquestes tortugues a tot Catalunya. Els exemplars alliberats provenen del Centre de Reproducció de Tortugues de l'Albera. Fins a començaments del segle XX, la tortuga mediterrània era present a pràcticament tota la costa catalana, des de l'Empordà fins al Montsià. Progressivament, les poblacions s'han anat reduint a conseqüència de diversos factors, com la destrucció del seu hàbitat i les captures per destinar els animals a ús domèstic. El govern balear declara l'emergència climàtica. El govern de les Illes Balears ha aprovat la declaració d'emergència climàtica a les illes i es compromet a prioritzar la lluita contra l'escalfament global de manera clara i transversal, assolint una reducció ràpida i significativa de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Les Illes Balears, per la seva condició de territori insular, són més vulnerables als efectes del canvi climàtic, com l'increment de la temperatura mitjana, la disminució de les precipitacions i l'augment d'esdeveniments extrems, com ara les onades de calor i les pluges intenses. I mesures de la Fiscalia per defensar la tórtora. La Fiscalia de l'Estat i Medi Ambient insta a prohibir la caça de la tórtora a Espanya per protegir-la de la crítica situació en què es troba. Així ho ha fet saber a 13 comunitats autònomes en les quals encara es permet la caça d'aquesta au. Només Astúries, Cantàbria, el País Valencià, les Canàries i la Diputació Foral d'Àlaba han prohibit la caça de la tórtora. Fa pocs mesos, la Comissió Europea ja va expedientar a Espanya per l'incompliment de la directiva d'aus. Les entitats ecologistes han celebrat la decisió de la Fiscalia, doncs porten anys de demanant una moratòria de la caça de la tórtora i mesures per recuperar els seus hàbitats. Consideren, però, que una decisió d'aquest tipus hauria d'haver estat iniciativa del Ministeri de Transició Ecològica, que per això hi és. També la tórtora ha de ser inclosa en el catàleg d'espècies amenaçades. Seguim, Nova York prohibirà la producció i la venda de foie gras. El foie té els dies comptats a Nova York. Les autoritats municipals han acordat prohibir-ne la venda a partir del 2022 per considerar que les tècniques emprades per la seva producció són extremadament cruels amb les oques. Aquesta normativa, que forma part d'un conjunt de mesures per combatre la crueltat amb els animals, contempla multes de fins a $2,000 pel seu incompliment. Per la producció del foie, les oques i els ànecs són forçats a ingerir a través d'un embut una gran quantitat d'aliment perquè el seu fetge augmenti fins a 10 vegades el seu volum. Una veritable tortura per a aquests animals. La prohibició del foie, ja sigui per a la seva producció o per a la seva venda, és ja una realitat en diferents ciutats del món. No es descarta que la indústria del foie iniciï novament una batalla legal contra aquestes mesures aprovades a Nova York, com ja va passar anteriorment a l'estat de Califòrnia, on els jutges la van desestimar per manca d'arguments. I acabem, l'Ada, novament present a la festa de Vilanova i la Geltrú. Demà dissabte, 16 de novembre, a Vilanova i la Geltrú se celebrarà la 8a edició de la Festa de l'Animal, organitzada conjuntament per l'Ajuntament i per la Mancomunitat del Penedès Garraf. La festa acollirà a 37 expositors i més de 30 activitats, amb l'objectiu de ser un punt de trobada i una plataforma per donar a conèixer els projectes de les principals protectores d'animals, organitzacions i empreses del sector i incidir en la lluita contra l'abandonament dels animals de companyia. ONG ADA, com en anys anteriors, hi participarà. Ens podreu trobar a l'estand número 22, on estarem informant de les nostres activitats i podreu signar les nostres campanyes. Us recordem, Festa de l'Animal a Vilanova i la Geltrú a la Rambla de la Pau, dissabte, demà dissabte, des de les 10 fins a les 21 hores. Animeu-vos, animeu-vos a visitar-nos. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Sabies que la capacitat defensiva dels eriçons es concentra principalment amb la tapeïda capa d'espines que recobreix els seus cossos per protegir-los dels atacs dels depredadors? Aquestes espines són un pèl modificats de 2 o 3 centímetres de longitud que es distribueixen al voltant de la seva superfície dorsal i que, quan es senten amenaçats, s'estarrufen en diferents direccions, solapant-se les unes contra les altres, formant una cuirassa molt eficaç. També són capaços de contraure el seu cos arrodonint-lo fins convertir-se en una petita bola, on amaguen les seves parts més vulnerables. Amb aquesta resposta defensiva, són pocs els depredadors que s'atreveixen a atacar-los. Aquests petits mamífers són capaços de reduir dràsticament el seu consum d'energia mitjançant la letargia o la hibernació, quan els recursos de l'aliment o les condicions ambientals els hi són desfavorables. Tenen una gran necessitat d'energia i en els moments de més activitat s'afanyen per trobar aliment de forma contínua, ja siguin cucs de terra, insectes, llavors o fruits. Observacions dutes a terme reflecteixen que en una sola nit poden arribar a transitar fins a 3 quilòmetres de terreny. Els eriçons acostumen a viure dins els boscos de fulla caduca, els camps de cultiu envoltats d'arbres i també en alguns jardins urbans. La seva predilecció pels cargols, escarabats i d'altres insectes fa que algunes persones els considerin benefactors i protectors dels seus jardins, intentant atreure'ls perquè romanguin al seu voltant. Malauradament, les poblacions autòctones d'eriçons es troben molt fragmentades i en regressió, degut a la degradació, reducció, modificació o pèrdua d'hàbitats, especialment de les zones costaneres i els nombrosos atropellaments a les carreteres. Cal saber que es troben protegits per llei i és prohibida la seva captura, cria i comercialització.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jordi Farrés, educador de gats. El meu gat té por de les visites. L'he de forçar perquè estigui bé quan ve gent?
No. Per les visites, no. Ai, o sigui, si ell té por, no. Diferent és que ell ataqués o fes alguna cosa, que això també ho trobo. Però el que té por, sens dubte, aquest no. A vegades la gent diu, és que vine i que sigui més amable amb la gent, per entendre'ns. No, això no ho faré. Perquè l'hem de fer passar per un procés d'estrès que no té cap sentit. O sigui, tindria sentit si algú té un gat a casa amb que li té por a la persona, a la gent de casa o a alguna persona de casa, aleshores sí, però ja no són les visites. Si algú ve a prendre el cafè a casa meva i jo tinc 3 gats i només en veu un, ho sento molt. No n'hi ha cap de problema. Els gats, si no volen sortir, no surten. No se'ls ha de forçar, perquè això sí que és una cosa que realment no cal. On cal és si té por d'algú de casa o, en aquest cas, si és un gat que, d'alguna manera, quan ve gent de fora es posa una mica de nerviós i acaba atacant o esgarrapant o alguna de coses que no fa massa em vaig trobar. Bueno, que me'ls vaig trobant, Però aquesta setmana passada, just, em vaig fer una a Sant Andreu. Aleshores, és una cosa que s'ha de saber portar i s'ha de saber fer. Això ja entraria en un altre detall. Però el que és estrictament, quan venen visites, que això passa molt, el gat sona el timbre i el gat ja s'amaga. Alguns et surten al cap de 20 minuts i alguns no surten fins que no marxa la gent. S'ha de forçar? No.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de Jordi Farrés, educador de gats. Més informació al correu electrònic educadordegats@gmail.com, al web www.educadordegats.cat i al telèfon 699 152 088.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, amics, amigues i animalons. Avui ens n'anem als feliços anys 50 i 60 als Estats Units. Com va representar la pel·lícula Grease, nois i noies felices acabant el high school i anant als concerts de les big bands, ara ja desaparegudes. Una de les que més va allargar-se en el temps va ser la del Les Brown, que el Les Brown va morir l'any 2001 als 89 anys. Escolteu la seva banda amb dos estàndards, Midnight Sun i From This Moment On, del Cole Porter.
Thank you.
Temps per l'entrevista a La veu dels animals i la natura, programa que esteu escoltant aquí a Ràdio Estel. I com sempre, amb el Manel Casas i la Carme Méndez. Molt bona tarda, molt bon vespre a tots dos.
Bona tarda, bon vespre.
Bon vespre.
I la Maria.
I la convidada, la Maria, Maria García.
Bon dia més.
Maria, bona tarda.
Sí, bon vespre.
La Maria és portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i membre d'Ecologistes en Acció. És una plataforma que es divideix en diferents entitats que col·laboren i ella, en aquest cas, forma part d'Ecologistes en Acció. S'ha celebrat el primer congrés sobre la qualitat de l'aire a Catalunya, a Sabadell, recentment, el mes d'octubre. Amb diverses ponències, amb dos dies, si no m'equivoco, dijous i divendres, diria, diverses ponències i conferències. S'ha tret alguna conclusió així rellevant que podem destacar?
Bueno, és el primer congrés. Jo crec que el que podem destacar és que és el primer que realment aborda els grans debats que hi ha sobre la taula. O sigui, sobre quines són les solucions efectives, què mesures no estan funcionant i quines mesures són falses solucions que s'estan presentant per distreure i per continuar en aquest model fòssil que ens està contaminant. Per tant, jo estic contenta. De fet, nosaltres ens van cridar per formar part al comitè assessor amb entitats científiques i crec la nostra intenció era aquesta, que es parli del greu problema de salut pública que tenim i especialment sobre les propostes de solució urgents que s'han de posar en marxa.
Ara parlarem de totes aquestes afectacions, evidentment, de la qualitat de l'aire, que també hem tocat aquí al nostre programa en altres ocasions, i que són moltíssimes. Abans, però, i preguntant sobre el clima, més general, perquè en aquest congrés, evidentment, hi van participar molts polítics, administracions, alcaldes, regidors, etcètera, etcètera. Es mostren receptius o és una façana?
No, es mostren receptius i, de fet, si mirem tots els programes electorals, tots els polítics, els partits polítics, està dins de les prioritats, especialment a les ciutats que tenen nivells de contaminació tòxics, com serien l'àrea metropolitana. I és un consens científic, polític i social. O sigui, més del 80% de la població reconeix que és el principal problema de salut pública. O sigui, veient com les malalties estan cada cop més directament relacionades amb la contaminació. Aquí podríem parlar de molts tipus de malalties, i morts prematures, càncers. I, per tant, ningú pot amagar el greu problema que tenim sobre la taula. La qüestió està en què fem, i com ho fem, i quan ho fem. Aquí és on entren les discussions i les discrepàncies.
Manel.
Hola, Maria. Bueno, per lo que he llegit així una mica, sembla que al celebrar-se a Sabadell la discussió o aquest debat, digues-li com vulguis, se centrava bastant com si diguéssim aïllem-nos una mica de Barcelona i escoltem també poblacions importants de les rodalies de Barcelona. Com si diguéssim, nosaltres també volem posar un grau d'aquí mínim i estructurar-lo, com si diguéssim, també volem tindre paraula nosaltres.
Sí, jo crec que va ser iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell. El govern era més sensible i va fer aquesta proposta, però sí que es va organitzar juntament amb la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, i han participat altres municipis. És un problema de la metròpoli de Barcelona, aquí estem parlant de 36 municipis. El que sí que té una clara incidència és el pes en aquest problema que té Barcelona ciutat, no? Per la seva dinàmica en molts temes.
Però aquests 36 estan enganxats carrer per carrer o hi ha unes àrees verdes una mica que puguem dir...
No, clar,
una mica.
Estem parlant... Bueno, l'àrea metropolitana és que viu més del 60% de la població, dels catalans i catalanes. O sigui, és la gran àrea urbanitzada, sí. Però clar que hi ha espais verdes. Aquí està el delta del Llobregat. Sí, està totes les... Hi ha espais verdes. El problema que tenim són...
No és com Barcelona i Hospitalet.
Sí, bueno, hospital perquè també
està un carrer per l'altre.
Sí, però sí, el problema són els grans focus és la mobilitat i aquí especialment el vehicle privat i són ja des de fa dècades. Està en els plans de qualitat, s'ha de dissuadir l'ús del vehicle i s'ha de potenciar el canvi de model. I el que veiem és que a nivell teòric està acceptat, però a la pràctica continuem apostant en el model del vehicle privat que està dominant les nostres ciutats.
De fet, és un 60%, sí. Si no m'equivoco, de la contaminació, sí, ambiental, és a l'ús de combustibles, sí, fòssils, en aquest cas derivat del transport, sí, del
deixa'm
cotxe.
Deixa'm ser una mica advocat del diable, sisplau. Jo, escolta, jo estic disposat a deixar el cotxe, però decididament, però també vull que jo, si em paro a prop, tingui un autobús, tingui un tramvia, tingui el que sigui, i que, a més, no vagi com a sardines, m'entens?
Aquí podem parlar, exactament.
A mi dona'm un bon seient, perquè ja tinc la meva edat, que me'l mereixo, que pugui mirar el diari, que ja ningú mira el diari, però almenys és com fer una consulta amb un paper escrit que poca gent llegeix, però deixeu-me també una mica de la meva llibertat.
Bueno, confonent la llibertat, aquí estem parlant de...
El
privilegi que se l'ha donat al vehicle privat, perquè aquesta, aquí el que hem de garantir és el dret a respirar un aire net, això és un fonamental, i l'altre és el dret a la mobilitat. El dret a la mobilitat a Barcelona, si parlem d'actuacions que es poden dur a terme, especialment a la ciutat de Barcelona, que és una de les ciutats més connectades, el que seria el trànsit en vehicle privat és el trànsit local que es diu Barcelona i 11 municipis, aquí, o sigui, està connectat per metro i tramvia, i després rodalies, ferrocarrils i busos interurbans.
I tu, o sigui, creus en aquesta... que aquestes connexions són suficients? Sí.
En el que serien 11 municipis no hi ha ciutats, també tens Madrid, i tens problema de los cotxes. Què passa? Que hem fet una xarxa de transport públic que no toca la superfície. O sigui, deixa que els cotxes continuen entrant a la ciutat. Pensem que només a nivell de l'àrea metropolitana, només el 23% dels desplaçaments són en vehicle privat. O sigui, la majoria de gent es mou en transport públic. Per què? Qui es mou en vehicle privat? No puntualment. O sigui, tu, jo, tenim família, de forma puntual agafem el cotxe. Intentem, moltes vegades, si anem amb la família. Un cotxe ocupat no és un problema. El problema que veiem és aquest ús gairebé individual que està circulant per les carreteres de dilluns a divendres. I aquí és on nosaltres presentem propostes. O sigui, hem de canviar aquesta forma individual d'ús del vehicle. I aquí només hi ha una forma, que és posar mesures per dissuadir. El transport públic, a nivell de l'àrea metropolitana, com et dic, hi ha problemes entre els vallesos, però, per exemple, zones per aplicar mesures a Barcelona no afecta, o fora d'aquests 11 municipis. Mm. Però en el que seria... la gent que ve en cotxe, la majoria, és perquè té cotxe, carnet de conduir, està molt vinculat al poder
adquisitiu. Cada vegada menys, sembla que els carrers de conduïns van disminuint.
Sí, però no trigarem... O sigui, el clima i l'emergència de salut pública no pot esperar a una evolució natural de que els joves siguin més conscienciats o que tinguin una precarietat. O sigui, la qüestió és que hi ha unes condicionants, que és poder adquisitiu, tenir carnet, cotxe, bé, pagar la benzina, l'aparcament a destí laboral, o sigui, de dilluns a divendres, si no tens aparcament, difícilment pots fer aquests desplaçaments diaris. I l'altra qüestió és una flexibilitat horària, o sigui, podem veure les carreteres col·lapsades si tu vols anar puntual...
Això té que ser una tortura cada dia, veritat?
Clar, però això és la mínima part de la gent que utilitza aquest vehicle com una forma habitual. El que hem de fer és... fer mesures directament per reduir aquest tipus de desplaçaments.
Sí, Maria, ara us escoltava el que plantejava el Manel i el que tu responies. Bueno, sembla ser que envers la mobilitat o la infraestructura que hi ha existent, que podria ser satisfactòria perquè més gent agafés el tren. Jo discrepo una mica. M'agradaria saber si efectivament vosaltres heu fet alguna enquesta de satisfacció del usuari que ve de Terrassa, que ve de Sabadell, que ve de la Floresta, d'això, si efectivament li ofereix suficient atractiu o practicitat l'utilització d'un ferrocarril, per exemple, de la Generalitat, o d'un autobús, podria ser també, no? Però perquè pugui realment resultar-li seductor, reemplaçar el vehicle per això, jo crec que no.
Sí, aquí la qüestió...
crec que no, perquè tu estàs enfocant un problema que costa diners, o sigui, que té poder adquisitiu, però no són tants joves que tenen poder adquisitiu per desplaçar-se en cotxe i ho fan.
No, els joves, o sigui, la gent que no té
I
un...
I ho fan. Poder... O sigui, hi ha gent acostumada problema... de tota la vida que també ho està fent per inèrcia, no? Però és que jo crec que és que està fallant el transport públic.
No, aquesta és l'imaginari que ens fiquen.
O potser a vegades el poder... desplaçar-se des de casa, perquè si viuen en un lloc que no està ben connectat amb l'estació, tenen que agafar el cotxe, deixar el cotxe al pàrquing del poble o la ciutat on viuen i d'allà agafar el tren. I aquí jo crec que la cosa no està resolta.
Sí, el que nosaltres hem presentat, i de fet al Congrés, una de les organitzacions que està dins de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire és l'Associació per la Promoció del Transport Públic. I va presentar dos propostes, low cost, baix cost, d'inversions per enfortir el transport, la xarxa de transport públic. Mm. A nivell de Barcelona només queda un el tramvia per la Diagonal, que és una parada, però és millorar el transport públic per qui ho està utilitzant, perquè la gent que utilitza el cotxe, o sigui, el problema és que hem de fixar-nos en millorar el transport públic, però per als serveis de transport públic. O sigui, si falla, tenim un problema no amb la gent del cotxe, tenim un problema amb els usuaris. Què està fallant? Especialment més que la xarxa, que ja està, no hem de fer grans infraestructures, s'ha fet la línia 9, la més cara de la línia més cara, sí, sí, de tota Europa, i moltes infraestructures tirant molts diners. El que s'ha de fer és enfortir en mesures de baix cost, i especialment el que seria sense noves construccions ni infraestructures. Freqüències, velocitats i horaris, o sigui, i la intermodalitat. O sigui, que la gent que agafa un tren després li combini amb l'autobús.
Que estiguessin més coordinades.
I que a la nit hi hagi, la gent que ha de treballar a les 6 de la matina tingui un transport públic. Però el que veiem, si veieu, quan hi ha les puntes de... Cada cop hi ha menys puntes, cada cop és, tenim un trànsit gran.
Les hores punta.
Però les hores puntes no són a les 6 de la matinada. O sigui, és poca gent i, per tant, hi ha fórmules, fins i tot hi ha fórmules que s'estan donant entre la gent que realment fora. I aquí parlem de l'àrea metropolitana, de combinar el transport públic o el col·lectiu de forma iniciativa pròpia, no?
Però, per exemple, no, només una coseta per complementar. Per exemple, s'ha aprofundit amb la raó, perquè està amb aquests embussaments que es produeixen a l'autopista, jo no ho veig gens pràctic cada dia agafar el cotxe i estar-te una hora ja fent cua, i això és el més impràctic.
I la tornada també al mateix hora.
I estressant que pugui haver, davant d'un transport públic que t'assentes i no tens que pensar ni en el de davant ni en el de darrere. Però s'ha fet alguna enquesta,
sí, sí,
per
enquestes...
averiguar quina és la raó que motiva la gent a escollir aquest transport, malgrat lo incòmode que és, per sobre del transport públic?
Hi ha enquestes, sí, de dia feiner, o sigui, de, sí, desplaçaments. Està, és que ho fan per comoditat.
Però és que és incòmode. És que comoditat...
Però veiem que la cultura del cotxe, o sigui, cada dia, mireu els anuncis, es posen el cotxe com...
Això sí.
Allí fa la inversió, ja es compra el pàrquing. Si a sobre tenim molts centres públics, no només empreses, que ofereixen el pàrquing gratuït, des d'instituts a departaments de la Generalitat, et donen la plaça gratuïta. Molta gent ha fet la inversió i veu que és... Mira, i vaig més còmodo en el sentit d'aquesta visió individualitzada, sí, que ens han imposat, perquè, o sigui, és horrorós. Si tu mires, no és notícia. És que el que és notícia és Rodalies, que en els últims anys, encara que no s'han fet inversions i s'han de fer, han millorat moltíssim, traslladen 500.000 usuaris, o sigui, la puntualitat està en 94%. Hi ha alguns punts claus, per exemple, a la plaça Catalunya, que s'ha de fer una inversió, hi ha punts claus que amb pocs diners de la Generalitat es podrien resoldre. Però,
estan disposats?
Estan disposats a fer abans la llançadera d'un tren nou a l'aeroport,
sí,
que afectarà Rodalies. Estan donant prioritat a infraestructures o viàries, la ronda litoral, ampliar les infraestructures del cotxe o les dels turistes... Sí. I no
acaben
la unió del tramvia, que és el cost d'una línia nou, d'una parada de línia nou.
I una altra cosa, els dissabtes, sí, i diumenges, que diuen camina, agafa l'autobús, agafa... El dissabte i diumenge te pots esperar mitja hora, potser, l'autobús, perquè no t'arriba. O sigui, que això no s'entén, I és la mateixa línia...
Sí, s'hauria de canviar l'eslògan, no? Dissabte i diumenge, espera.
Sí, exacte.
És aquest el tema. Tens tota la infraestructura i hem gastat molts diners. O sigui, el metro és fantàstic, però no podem tenir metro a totes les poblacions. El cost de mantenir el metro... Moltes ciutats europees el que han fet és mantenir els tramvies. Tu vas a ciutats modernes...
És fantàstic.
I són tramvies, a més, dels anys 70.
És fantàstic,
sí. El metro és en superfície, és la xarxa de tramvia. Per què? Perquè nosaltres hem entregat la ciutat al cotxe. I per això tenim el problema de contaminació. Per tant, traiem del cap que més oferta del transport públic, podem veure a Barcelona, a Madrid, estan fent una oferta fantàstica, molt millor que moltes ciutats.
Però
que
més
són...
freqüències, sí.
Però s'ha millorat horaris, freqüències, velocitats. O sigui, tenim una xarxa de busos que entra en la ciutat, no té ni carril viari propi. La velocitat més baixa de tota Europa dins de la ciutat, 8 km per hora. Pues la gent, si està col·lapsat, agafa el metro. O sigui, tenim un sistema que s'ha de millorar, optimitzar, però si no traiem cotxes i no canviem aquest model, serà molt difícil.
Escolteu Ràdio Estel, som la gent d'ONG ADA, que fem la veu dels animals i la natura, i parlem amb la Maria Garcia, que és portaveu de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i membre d'Ecologistes en Acció. L'1 de gener de 2020, i disculpes per parlar de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè aquí parlem del Principat de Catalunya i també per extensió del Principat d'Andorra, però evidentment és la zona més contaminada i evidentment és la zona amb més població també. L'alcaldessa, Ada Colau, entrarà en vigor, diguem-ne, tota aquesta regulació de la circulació dels cotxes, és a dir, els cotxes més antics que encara s'havien construït abans d'uns determinats paràmetres de medi ambient, abans del 2000, doncs no podran circular de dilluns a divendres de 7 a 8 del vespre, de 7 del matí a 8 del vespre. Uh-huh. Aquesta mesura, que després es començarà a sancionar a partir de l'abril, començaran amb avisos i a partir d'abril començaran les sancions, diguem-ne, és posposar el temps o és efectiva?
Doncs és la primera mesura que està orientada a reduir el vehicle privat, però és una mesura que fa molts anys s'aplica en moltes ciutats europees, que es basava en que la tecnologia podria fer vehicles més nets. Per això s'ha aplicat en moltes ciutats i no ha funcionat. El que aplica, com sabeu, és a vehicles que no tenen l'etiqueta, 15 anys dièsel i 20 anys benzina, i el que promou és la renovació del parc. Què passa? Que des de fa anys, i ja en el 2015, el frau dièsel, després es va saber també que el sistema d'homologació era en laboratori, per tant, les etiquetes no relacionen les emissions reals dels vehicles. O sigui, s'estan donant etiquetes a vehicles... Bueno, és que tots els vehicles són molt contaminants, i més aquests nous, que ara el 45% de les vendes són aquests tots terrenys sub, que pesen d'una tonelada i mitja a tres, aquests són molt més contaminants. Per tant, és una mesura que, com els plans PIBE d'ajudes a la compra de vehicles, continua en aquesta incentivar la renovació. Per molt que diguin que reduirà... Nosaltres hem demanat les dades, no de càlculs, però si no ha funcionat en altres ciutats, doncs no funcionarà. L'altra sèrie de mesures que s'estan aplicant en ciutats i que nosaltres defensem és la forma de dissuadir de dues maneres. Fem més car venir a la ciutat o circular en la ciutat que està contaminada. És el que es diu una, nosaltres diem, taxa de contaminació, anticontaminació o pH urbà, i la qüestió de posar l'espai, recuperar l'espiari per treure cotxes. O sigui, especialment les grans autovies urbanes que estan travessant la ciutat. Diagonal, Meridiana, Aragó, aquestes són les artèries que estan aportant de 50.000 a 90.000 vehicles diaris.
A veure, Maria, l'Institut de Salut Global de Barcelona diu que hi ha 3.500 morts cada any degut a la contaminació. Suposo que són morts baratos, que no serveixen per res, veritat? Perquè per un mort, a vegades, se puja una nació i es posa esvalutada, i aquí i allà, els mitjans, les televisions...
Hi ha morts mediàtics, però, mediàtics i morts que no són mediàtics.
3.500 morts no són.
Morts invisibles.
Morts baratos, m'agrada.
Aleshores...
Aquest diumenge, és per fer un incís, es celebra, és l'any del... Bueno, és el dia de les víctimes de trànsit. I hi ha una organització que està dins de la plataforma i llavors celebra aquest dia... Bueno, celebra, vamos, per posar sobre la taula el problema també de l'accidentalitat i dels morts. I aquest any inclou també el tema dels morts per contaminació. Per tant, són temes que estan lligats. Podem, a més, vincular el problema de com hem entregat l'espai públic. Els nostres nanos no poden caminar sols, no poden anar en bicicleta, les persones... O sigui, no podem moure per la ciutat per aquests cotxes que estan invaint.
I el ciutadà de Barcelona, per exemple, que està caminant o agafant el cotxe o baixant el tramvia o el que sigui, no sap en aquell moment ni aquell carrer que està caminant, que n'està gaudint, quin és el nivell de contaminació. Això no se sap. Se sap així d'una forma etèrea, Però jo considero que l'Ajuntament, perquè tranquil·litzar a la població, no et dic per cada mansana, però de tant en tant hi hagués una pantalla dient actual sí. nivell de contaminació tant, màxim, mínim, permès, tal i qual, i que estéssim assabentats, no sabem
el
res.
El tema de la sensibilització...
estem aquí dins d'un perill continu.
Ja s'han fet enquestes, més del 80% de la població sap que és el principal problema de salut pública de la ciutat. El 70% està a favor de fer mesures de reducció de vehicles i aquestes mesures tenen un efecte, en el principi, com s'han posat a la televisió, també ho van reclamar, s'estan posant les dades de contaminació. El que ha de saber la gent és que estem respirant mitjanes anuals, no és tant el que estem respirant cada dia. Que és com si tu fumes 3 cigarretes, un altre dia 5. O sigui, el que estem fumant al llarg de l'any estem superant els nivells legals i els nivells que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Les variacions, per exemple, la gent que està vivint...
No és el dia a dia, és el total.
Clar, és el que el dia a dia poden haver puntes, però en el clima d'anticicló que tenim aquí no és tan... Podem tenir de 0 a 2 dies. Ara fa molts anys que no tenim un episodi. Sí que hi ha altes, puntes altes,
sí.
Però el problema és aquesta contaminació que està afectant des del fetus. O sigui, hi ha sí. estudis que s'estan veient...
Efecte acumulatiu.
Exacte. Per tant, podríem estalviar a nivell de Catalunya 6.400 milions d'euros anuals en despeses sanitàries i bases laborals. Per tant...
El que estem parlant, i no ampliarem molt perquè ja ho hem parlat altres vegades, però bàsicament aquestes partícules que respirem, i les dolentes en aquest cas, és l'òxid de nitrogen, cosa que no és tan coneguda com el diòxid de carboni.
És el dièsel.
És a dir, els cotxes gasolina...
Bueno, també els gasolina també tenen... El que passa és que tenen més el
dièsel.
És un gas.
Perdoneu l'incís. També sí. hi ha una cosa supercontaminant, que són les furgonetes de repartiment. Totes són dièsel, eh? I estan sí, sempre...
Algunes voltant. Estan en unes
Quan
condicions.
Quan aquest vehicle el permet perfectament electrificar-se... endolla la nit i fa el repartiment i després el torna d'això. Bueno, no estan brotant sí. contínuament la ciutat.
O sigui, aquí s'ha de mirar... Nosaltres, per exemple, la taxa que estem plantejant, 10 euros diaris, i que sigui gratuït a 3 ocupants, o 3 o més ocupants. O sigui, que la gent passi al transport públic i que així també les administracions faran per enfortir el transport públic on sigui necessari. En el cas de mercaderies, per al que són grans superfícies o Amazon, comerç online, també fiscalitat molt forta. Per petits transportistes, el que s'ha de mirar és canviar la logística de la distribució a última milla en mitjans més sostenibles, centres de distribució, o sigui que no estiguin rodant per tota la ciutat.
Que no tinguin que anar d'un cantó a un altre per fer un encàrrec de 4 quartos.
Clar. Perquè posar, o sigui, moltes vegades hi ha gent que no pot, i no pensem que el, o sigui, canviar de vehicle a nivell de canvi climàtic té unes emissions, o sigui, el que és el cicle de vida des de la construcció fins als residus genera unes emissions, o sigui, una de les coses que hem d'aprendre és que amb la crisi climàtica del planeta i que tenim ecològica i de contaminació, canviar de vehicle genera uns problemes molt importants. De fet, es calcula que en un vehicle que tingui 200 quilòmetres estaria justificat el canvi de 15 a 20 anys. Mm-hmm. O sigui, hem d'aprendre que usar 200, i tirar...
200.000, sí. has dit?
200.000 quilòmetres. O sigui, si tu no utilitzes el vehicle, doncs podries sí. estar...
molt de temps.
Molt més. Sí. Hem d'utilitzar les coses a la seva màxima durada i també sí. a la seva màxima o sigui, que estigui ocupat el vehicle utilitzat.
I això, evidentment, va en contra de l'economia. Per tant, aquí Exacte. Pregunto, hi ha altres models i també en altres àmbits, com per exemple el tema de la pesca. A Catalunya hi ha 5 zones de cogestió pesquera. És un model que involucra administracions, científics i, en aquest cas, també entitats, ONGs, etcètera, etcètera. És possible un model així amb la qualitat de l'aire? De fet, aquestes conferències, aquestes jornades que veu fer, és un sí. petit inici. No sé si pot servir d'inici.
Sí, o sigui, nosaltres, per exemple, estem contents perquè les tres administracions, tant l'Ajuntament de Barcelona com l'àrea metropolitana i la Generalitat, ens han dit que estan estudiant el tema del pH, perquè és la mesura que ha funcionat. A Estocolm va baixar 30% de les emissions en el minut zero i a més permet finançar i augmentar el finançament del transport públic. I si, ens han dit que si no funciona el juliol la mesura aquesta de la zona de baixes emissions, doncs estan estudiant. Nosaltres, clar, quan estudien les coses es poden allargar molt de temps. El que hem dit és no esperem al juny i prepareu una proposta perquè ràpidament es pugui posar en marxa.
Sí, no, jo, potser perquè ens queda poc temps. Maria, durant el llarg del programa hem estat parlant tota l'estona, hem posat el focus sobre els cotxes, però hi ha un tema que ja hem après de vosaltres, precisament per les campanyes, que és el tema dels creuers.
Sí.
I és escandalitzant que els creuers contaminen, diuen, tant com els cotxes, i que encara crec que estem sentint notícies de que s'ampliarà encara la flota de creuers sense imposar-los una obligació com pot ser la connexió elèctrica, els que menys contaminin. I hi ha un altre tema que aquest ens l'ha fet veure la Greta, que és els avions. I el trànsit dels avions és continu. I potser ningú se n'adona, però
torna,
cal que comencem a pensar,
torna,
no?
Torna amb catamaran. Torna amb catamaran.
Sí, sí, sí.
Què és
el
que ens cau dels cels?
Exacte.
Fins ara amb vaixell.
Sí.
Digues,
Maria. Bueno, és que en el transport marítim la vela és el mitjà més sostenible de, sí. I hauríem de pensar-hi. Però la qüestió és, els avions emeten en alçada, per tant, les afectacions especialment és a les poblacions del Prat, quan aterren i enlairen, però el que és molt negatiu és per al canvi climàtic. O sigui, aquí hem de diferenciar. Sí. Llavors, l'aviació s'ha de reduir sí o sí, i s'està plantejant una ampliació a l'aeroport del Prat. Aquí estem fent una campanya
al
també.
Al contrari del que necessitem.
Al contrari. Per això, estan molt preocupades les administracions, però continuen ampliant aquest sistema. El mateix amb el port. S'està plantejant l'ampliació de dos noves terminals de creuers i la tercera terminal de contenidors. Mm-hmm. Per tant,
temps d'ampliacions quan hauríem de començar a reduir.
Estem caminant en direcció contrària.
Exacte, estem caminant en direcció contrària. Però enviem aquest missatge també positiu a l'audiència, que de moment s'està creant aquesta consciència. No tenim més temps, però Maria, com sempre, Maria García, portaveu de la plataforma per la qualitat de l'aire, Ecologistes en Acció. Bé, moltes gràcies per venir a explicar-nos com està una mica la situació. I en primer lloc, això sí, enhorabona, i que sigui un peu de sortida aquest primer congrés català per la qualitat de l'aire.
I tens que tornar perquè hi ha molta cosa per parlar.
Sí, sí.
I cada dia serà pitjor.
Sí, sí,
gràcies.
Sí.
Gràcies,
Maria. Moltíssimes gràcies.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta els contenidors i els punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb la Big Band de Les Brown, que a cop d'autocar era esperada cada any per les seves interminables gires per tot el país. Fossin grans o petites ciutats o pobles on anava, era considerat com un aconteixement. Tenim en compte que col·laborar amb el Bob Hope en programes de ràdio i televisió va ser molt conegut i que eren uns espais patrocinats per firmes comercials. Escolteu-lo ara amb Blue Skies, que és del Irving Berlin, i amb That Old Black Magic. A la propera, si Déu vol. Thank you.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
La raça i la mida d'un gos està relacionada amb la seva resistència a les baixes temperatures?
Sí que ho està. Per exemple, els gossos xatos i de musell curt estan més predisposats al fred. La seva fisonomia natural fa que siguin menys eficients a l'hora d'escalfar l'aire que inspiren pel nas. Per tant, freqüentment respiren per la boca, augmentant així les possibilitats de patir un refredat.
I si tenen el pèl curt i són de poc pes?
Doncs també estan més exposats a les baixes temperatures, ja que la seva superfície corporal és exponencialment més gran i perden més calor per convecció. En canvi, els gossos nòrdics, de mantell llarg i diverses capes, són molt poc fredolics i pateixen menys al llarg de l'època hivernal.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Potser ens inquieta saber de l'extinció d'un mamífer o d'un ocell per la seva major visibilitat. Però per al bon funcionament dels ecosistemes també són necessaris els fongs, les algues, els cucs, els insectes, els rèptils i la innombrable varietat de microorganismes. Algunes espècies poc nombroses, que solen passar desapercebudes, juguen un rol crític fonamental per estabilitzar l'equilibri d'un lloc. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Fins que els que ocupen llocs de responsabilitat no acceptin qüestionar amb valentia la seva manera d'administrar el poder i de procurar el benestar dels seus pobles, serà difícil imaginar que es pugui progressar veritablement cap a la pau.
Joan Pau II.